Cléo de 5 à 7, ou plus exactement de 5h à 6h30, c'est un portrait de femme. Entre l'enquête et la quête de soi-même, entre la coquetterie et l'angoisse, entre l'apparence et la nudité.
Dorothée est modèle. Elle est fidèle.
La peur me reprend, c'est comme une migraine.
Vous allez rencontrer un jeune homme.
Antoine.
Un bavard, un bonimenteur.
J'attends le résultat d'un examen.
Ah, vous êtes étudiante?
Non, non, un examen médical, une analyse.
Et vous êtes inquiète?
Très, oui.
De quoi avez-vous peur?
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, gràcies, igualment.
Avui volem parlar d'una cineasta.
Sí, Agnès Varda, una cineasta franco-belga que ens ha deixat recentment, concretament el dia 29 de març d'enguany, i a l'edat de 90 anys, i aleshores nosaltres, perdó, nosaltres li dedicarem avui doncs, aquest petit homenatge per la tasca que ha fet la seva obra cinematogràfica, que per cert no és gaire llarga, té una filmografia bastant curta.
Què escoltàvem ara?
Bé, ara escoltàvem un fragment, eren uns fragments de la pel·lícula Cleo de 5 a 7. És una pel·lícula de l'any 1962, dirigida per ella, perdó, i és la, podríem dir que és la pel·lícula potser més emblemàtica d'Agnès Varda. Ella va néixer a Brussel·les, bé, no a Brussel·les, sinó a prop de Brussel·les, el 30 de maig de l'any 1928, però es pot dir que la seva vida i carrera cinematogràfica es desenvolupen bàsicament doncs, a França. És on treballa ella i on creix com a artista. Com he dit, no té una filmografia gaire llarga, més aviat curta, bastant farcida de documentals, va fer molts documentals, I el seu cinema era un cinema molt, diguem-ne, molt personal, molt allunyat de la maquinària industrial cinematogràfica. Feia un cinema més intimista, més vinculat amb la realitat social, amb temes socials, amb temes de, per exemple, amb la figura de la dona, amb els drets de la dona. I
poques cineastes, no, de la seva generació, era poc habitual que una dona fes pel·lícules.
Molt, és una de les precursores. No és que no hi haguessin hagut dones que dirigien abans que ella, però molt poques. Bàsicament tot eren homes, no? I ella doncs era una de les que treballaven en aquest sentit darrere de la càmera. Aquesta pel·lícula que ara hem tingut ocasió d'escoltar a través d'uns fragments, Cleo de 5 a 7, narra dues hores de la vida d'una dona jove i atractiva que està esperant que li donin el diagnòstic d'unes proves mèdiques que s'ha fet i que li poden diagnosticar un càncer. I en aquestes dues hores, doncs, és com transcorre la pel·lícula.
És un bon punt de partida, realment.
Home, és interessant, sí, clar. L'actriu era Corinne Marchand i és un... Sí, ja et dic, és potser la pel·lícula més emblemàtica d'ella, una pel·lícula en blanc i negre, on hi apareixien també, doncs, a part del compositor Michel Legrand, que apareixia per allà, també en José Luis de Villalonga, aquest senyor que sempre feia de man.
El que vas dir que era un molt mal actor.
Una mica estaquirot, oi? Però sempre feia el mateix paper, de man. Sempre fa de man, de man de senyores
a Latin Lover,
casades, sí. I, per tant, doncs, sempre feia aquest paper inexpressiu i sempre apareixia ballant i conduint un cotxe i acompanyant una senyora, i saps? era el que feia. Després també hi apareixien Jean-Luc Godard, Jean-Claude Brialy, Anna Karina i Eddie Constantine. Bé, una altra pel·lícula realitzada per aquesta directora, per Agnès Varda, és La felicitat. Aquesta és una pel·lícula una mica posterior a Cleo de 5 a 7. Cleo de 5 a 7 és el 62 i aquesta és del 1965. Aquesta, La felicitat, gira entorn d'un home, un home que és fuster, que té dona i fills, i que, tot i que estima molt a la seva muller, doncs s'enamora d'una altra dona. I aleshores té un dilema perquè no sap quina de les dues doncs, quedar-se, perquè se les estima les dues, cadascuna per diferents conceptes. En aquesta escena de llit que ara sentirem, el sentirem enraonar amb l'amant.
Je t'aime.
Moi aussi.
Dis-moi juste une chose. C'est pareil pour toi, elle, moi.
Non, c'est très différent. Toi, tu fais mieux l'amour. Tu t'aimes. m'amuse plus. Tu as plein d'inventions. Pour moi, c'est comme un vin nouveau. La tête me tourne. Et puis, je sais que ton plaisir, il est dans ton cœur aussi. Comme avec Thérèse. Elle aime l'amour aussi. Mais elle est plus sage.
El meu francès és dolentíssim. Víctor, de què parlaven?
Bé, ell li està explicant, també li explica en aquesta escena, que és més llarga, eh? L'escena no és més o menys això. Li explica, justament li diu la veritat a la seva amant. Li diu que ell doncs, estima molt la seva dona, que no és que estigui malament amb ella, però que també l'estima ella. I que té, clar, que es troba amb aquesta situació... Que no sap exactament què fer, perquè se l'estima de debò també a l'amant. No és una aventura. I bé, l'amant ho entoma, doncs, bastant bé. La veritat és que sí. Bé, la veritat sempre s'entoma millor que la mentida, eh?
Sí, això és veritat, però... Sí.
Per dur que sigui la veritat, és millor la veritat.
A vegades de primera es costa, però després...
Clar. Aquesta pel·lícula era en color, a diferència de Cleo de 5 a 7, i de fet és una de les millors pel·lícules d'Agnès Varda, La felicitat. És una pel·lícula amb molta profunditat psicològica, per tant té molts valors. Un dels elements inherents a l'obra d'Agnès Varda és el seu feminisme. Era una dona doncs, de temàtica molt feminista, els temes que abordava sempre ho feia des d'aquesta òptica, i és una constant en els seus films. Ella, com hem dit abans, va ser una precursora darrere la càmera com a directora. Ella, doncs, quan era joveneta, i les dones no aspiraven a ser directores perquè aspiraven doncs, a ser muntadora o assistent en el món cinematogràfic, però difícilment a ocupar el lloc que en principi ocupaven els homes, que eren directors.
Allà els
sí.
Crèdits.
Això
no?
De manar, sí, manar no. Obeir, la dona obeia molt bé, però manar representava que no se li donava bé. Aleshores, doncs, ella va llançar una veu a les dones, una crida, dient, traieu-vos el davantal, sortiu, deixeu els fogons i sortiu al carrer, agafeu una càmera i filmeu i parleu a través de les imatges. Hi ha una pel·lícula molt interessant d'ella que es diu Sense sostre ni llei, de l'any 1985, protagonitzada molt bé per la Sandrine Bonnaire, sobre una noia rodamont que un dia és trobada morta en un camp, probablement a causa del fred, i tota la protagonista és una dona. La gran protagonista de la pel·lícula, per bé que hi apareixen altres personatges, és una dona. Aquest, que ara sentirem, és un film de l'any 1995, que es diu Les 101 nits, amb Michel Piccoli i Marcello Mastroianni, i parla d'un home de 100 anys que creu que ell és el cinema. Ell és el cinema. I aleshores contracta una dona jove perquè li parli de les pel·lícules que ell va fer.
Merci cinéma, bonjour.
Bonjour, mon enfant. Oh, un bouquet. Vous êtes tout à fait charmante. Mais j'ai l'impression que votre action sur la mémoire de mon ami accentue son délire habituel. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir.
Oh, Simon, tu n'as pas changé.
Alors, il faut Mae West comme partenaire ou Béatrice Dalle. Faut du nichon, mort bleu.
Où tu l'as trouvé, ta nuisette sexy?
Rue de la Gaîté.
C'est bien, c'est marrant.
Necessitarem una altra vegada la traducció consecutiva, un
bé,
terme que s'ha posat molt de moda últimament.
Sí, no, aquí parlen, per exemple, de... És que, clar, aquí parlen del món del cinema i apareixia també la Mae West, és a dir, estan parlant d'una sèrie d'elements. La pel·lícula és una mica, a veure com ho diríem, és com un gran guinyol en alguns moments, i apareixen, pot recordar certa pel·lícula també de Robert Altman, és a dir, hi apareixen molta gent coneguda, molts, molts noms coneguts, moltíssims, te'n diré alguns perquè vegis, Sandrine Bonnaire, que ja l'hem esmentat abans a la pel·lícula Sense sostre ni llei, Fanny Ardant, Alain Delon, Anouk Aimée, Catherine Deneuve, Jean Moreau, ara sentíem també la seva veu, Hannah Jagula, Jean-Paul Belmondo, Gerard Depardieu, Gina Lollobrigida, i encara n'hi ha més, eh? Jane Birkin, Daryl Hannah, Martin Sheen, Isabella Gianí, Robert De Niro, Birna Lisi, Paco Raval, Harry Dean Stanton, i entre tots aquests, una catalana, l'Assumpta Serra.
Això era una l'estar, eh?
Sí. Evidentment, no és que tinguessin personatges en dimensió.
Cameos.
Però apareixien, eh? I la catalana Assumpta Serra, doncs, també, a La Cent i una nits. Ara sentirem la veu d'Agnès Varda parlant de si mateixa. La directora parlant de si mateixa, la sentirem en francès, és clar. I ella diu el següent: tota la vida he intentat mantenir la meva llibertat de pensar, d'expressió i també en relació a la taquilla. No estar sota la tirania de dir, renoi, no ha funcionat. Tinc pel·lícules que no han funcionat gens ni mica i mai no he pensat que això m'hagués de deprimir. Em deia un mal moment, manca de sort, o potser la pel·lícula no ha estat prou bé. Avancem, perquè aquesta és una feina preciosa.
Moi, j'ai vraiment essayé de garder toute ma vie la liberté de penser, d'expression, et la liberté envers le box-office. De n'être pas sous la tyrannie de dire, oh là là, ça n'a pas marché. Bon, j'ai des films, moi, qui n'ont pas du tout marché. J'ai jamais pensé que ça devait m'abattre. J'ai dit, bon, mauvais moment, pas de chance, ou il est peut-être pas réussi, le film. Bon, allez, on avance. On avance, parce que c'est un beau métier.
Per tant, una cineasta compromesa, eh?
Molt. Una cineasta compromesa amb el seu temps, amb els problemes dels conflictes del seu temps, de la seva època i de les persones, especialment doncs, més, diguéssim, sectors més marginals o més inferioritzats de la societat. Ja hem dit que la filmografia, malgrat tot, no és molt llarga pel que fa a pel·lícules de ficció, però és molt interessant. I bé, en aquest sentit que dèiem, d'un cinema de les relacions humanes, l'any 1977 ella va fer una pel·lícula que es deia L'una canta i l'altra no, sobre dues dones que es coneixen en un moment en què una d'elles vol avortar i l'altra l'ajuda. I després passen 10 anys que no es veuen i després es retroben. Agnès Varda va estar casada 28 anys amb el director de cinema Jacques Demy, un home que havia fet grans musicals francesos, una mica com una mena de contrapunt als grans musicals nord-americans. Era el director de Els paraigües de Cherbourg i Les senyoretes de Rochefort, i també d'una pel·lícula que es deia Lola. I bé, van estar junts, Agnès Varda i Jacques Demy, fins que ell va morir. Va morir prematurament el 1990. Pel que fa a Agnès Varda, com hem dit, va morir recentment, el 29 de març passat, a l'edat de 90 anys. De fet, li faltaven només 2 mesos per fer-ne 91. La causa d'aquesta mort ha estat un càncer de mama que no va poder superar, i nosaltres, doncs, en aquest cinema a la xarxa d'avui li hem fet aquest petit homenatge. Ella deia, i tancarem amb les seves pròpies paraules: la gent que m'envolta em fascina, no importa on sigui, al carrer del meu barri, o a París, o a Nova York, ja siguin els protagonistes de les meves històries o gent corrent que apareix al tombar una cantonada.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi, sans toi, comme une île déserte recouvre la mer. Mes plages se dévident sans toi, sans toi. Belle en pure perte, par le cafard, morte au cercueil de verre, je me sans toi, sans toi.